i aprofitant que aquest diumenge s'escau la 38a edició de la mitja marató i el desè quart de marató, a banda també de les curses infantils i la cursa adaptada, la Carola diem que va tenir una bona pensada. Escolta'm, aprofitem que tenim la mitja marató aquí al tombant de la cantonada per parlar amb un seguit de persones que ens poden ajudar, bé, a entendre una miqueta les característiques de la cursa, com s'ha d'afrontar, gent amb experiència, gent que n'ha viscut, com es diu vulgarment, de tots colors. Hem intentat aquí encabir una miqueta de tot, des dels més veterans als més joves o no tan joves, preparadors físics. Carola, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Pitu, i bon any.
I bon any, què tal?
Molt bé, que la correràs?
No.
Jo tampoc.
Ja t'ho dic, no. Com a molt, podria afrontar els 10K. Com a molt. I per mi ja és allò...
Bé, està molt bé, eh? 10 quilòmetres estan molt bé. Algun any ho has de fer.
Sí, ja fa anys que m'apreten, de moment...
Algun any ho has de fer, s'ha de viure aquesta experiència. I més tu que corres.
He tirat darrerament per otros derroteros, esportivament parlant. El tema del running el tinc allò una miqueta aparcadet, però bé, en qualsevol cas sí que algun any em comprometo a fer-ne.
Sí, és veritat, una mica també la intenció de...
Sí, no riguis, algun any ho faré.
Algun any, clar que sí, home. Jo he fet els dos, la de la 10K i la mitja, diverses vegades. I és una bona experiència de viure, i òbviament sense grans objectius ni grans resultats, però com a experiència, doncs, està bé.
Les teves cames són més jovenetes que les meves.
No tant. Però és que en qualsevol cas, clar, és que la mitja de Sitges, més enllà que són 38 edicions i són molts anys, és que és una mitja molt popular. A més, és la primera cursa de l'any. Amb ella, d'alguna manera, arrenca el calendari esportiu, i sabem que el calendari de curses, en aquests darrers anys, s'ha vist molt, molt, molt ampliat, perquè, clar, fa 38 anys, quan va arrencar això de la mitja de Sitges, la gent que corria no era gaire, però és que avui en dia la gent que corre, la gent que s'apunta a fer mitges i a fer 10 cas, doncs és moltíssima. De fet, en l'última edició de la mitja, la del 2020, van ser 2.000 corredors, però no havien arribat a ser fins a 3.000 en anteriors edicions. Per tant, tot el tema de les curses està molt en voga, s'ha fet molt popular.
Per aquí volia anar, no? D'un temps cap aquí, crec que la mitja en si ha tingut un caire més popular. En part, entenc també que la inclusió del tema dels 10 quilòmetres, això ha ajudat.
Per descomptat, perquè clar, fer 10 quilòmetres probablement està a l'abast de molta més gent, fer 21 o més de 21 ja requereix de més preparació, i ens ho explicarà millor després l'Albert Cabezas, que és preparador físic, i també ens ho explicarà, o ens ho pot explicar molt bé, amb qui parlarem de seguida.
Sí, en Jordi Ballesteros, que el tenim ja al telèfon. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? I bon any, eh?
I bona primer de tot, sí. Bé.
Escolta'm, Jordi, podem dir obertament que tu formes part de la història d'aquesta mitja de Sitges, i has col·laborat i segueixes col·laborant, portes un grapat d'anys. L'has corregut? Quants anys l'has corregut, Jordi?
Sí, la vaig córrer, crec que 10 o 12 anys la vaig córrer, sí. Inclús a nivell local l'havia guanyat un parell de vegades, a nivell local, i des de la primera edició, que la muntàvem nosaltres mateixos, no?, com a corredors.
Sí, del, sí senyor.
De la secció del Socorrense, perquè ara en algun moment una empresa, però abans, quan als inicis, era nosaltres, no?, que anàvem a posar tota la propaganda per les palmeres, anàvem a les 6 del matí, tancaven circuit, i després la corríem, vull dir, tot això. A l'època del Xavi García, de la Fita, no?, que va ser
sí.
El precursor d'aquesta mitja marató, i la idea va ser del Josep Padilla, no?, que, bueno, per això és la segona més antiga de Catalunya, després de la de l'Espirà i de Vilafranca, no? Vull dir que tenim una tradició ja, quan deia la Carola, no?, de 38 anys, que no són 4 dies. Vull dir que...
Exacte.
Clar, Jordi, bon dia, que no t'he saludat. Clar, en aquella època, quan això naixia, no?, que fa 38 anys aquesta mitja marató, una mica la gent, els que corríeu, us mirava raro. No, aquesta,
sí, sí.
Oi? És a dir, ara estem acostumats, ara surts al passeig i tothom està més o menys acostumat, o tothom en algun moment o altre de la seva vida ha pogut córrer més o menys, però en aquella època no era normal.
No, en aquella època eren 4 gats, sortia el Triviño, el Diego de la farmàcia, jo mateix, anàvem pel passeig, i els raros eren nosaltres, no? Quan nosaltres anàvem a entrenar a primera del matí, la gent venia de l'Atlàntida, no? Nosaltres anàvem en línia recta, els que venien de l'Atlàntida feien curves, no?, perquè ja venien una mica amb una altra història, no?, que feien, però bueno, Sí, sí, en altres temps. I bueno, també corria molta menys gent. De qualitat, sí, això sí. El nivell de marques era bastant elevat pel nombre de gent que corria, no? Ara hi ha molta més gent popular, arribant als 3.000, però bueno, les marquetes són com a més, com a més disquetes a nivell popular, dic, eh?
Jo diria, Jordi, que aquella essència inicial, quan veu començar, que era molt popular, ha tornat, no?, en certa manera, perquè després d'uns anys en què, bé, aquí no oblidem, venien bons atletes africans que s'enduien el triomf, doncs tot això, diem que ha passat a millor vida, i bé, la cursa ha tornat a adquirir aquell esperit, diem-ho així, no?
Sí, bueno, ara la cursa, inclús una cursa s'ha guanyat amb una hora 10, hora 11, vull dir que
sí, sí.
No és gaire normal.
Fa dos anys, jo... del 2020, Jordi, disculpa, el guanyador va baixar de l'hora 10.
Sí, sí, sí. No, no, però bueno, però aquí està el... Sembla que està a hora 2, llarg, hora 3. Me recordo quan estava al Vic, quan encara competia jo, i vaig portar el Daniel Comen, que va guanyar la Marató de Barcelona aquell any, i va fer a 3 aquí de passeig, eh? I clar, t'estic parlant de fa més de 15 anys, eh? I bueno, hi havia un nivell ja de... Vull dir, allà el que feia a hora 8 igual quedava de 20 i pico. Bueno, jo a hora 12, que tinc de marca personal, me recordo que vaig quedar al 30 no sé quan. Ara, amb una 12, home, no et dic que està al podi, però igual de 5 o 6 primers estaria, saps? Vull dir, no sé.
Sí, i potser fins i tot al podi, segons com.
És sí, dir... sí, no, per això dic que, bueno, el que passa és que bueno, el nivell popular és, bueno, hi ha molta més gent que corre, no, i ojo, que és de valorar, perquè aviam, la gent entrena quan pot i com pot, no? Però, bueno, també hi ha l'altra alternativa que comentaves, que era el fet del quart de marató, que per la gent que s'inicia va perfecta, perquè abans de fer el pas directe a la mitja marató, doncs, bueno, té aquest abans, no, diguéssim, no, per poder córrer un quart de marató, i si es veu preparat, és simplement augmentar el número el volum de quilòmetres setmanals, no, si vols fer una mitja, que, bueno, no té cap més secret.
Clar, però no obstant, des dels que organitzen les proves, o proves com la mitja marató de Sitges, i més aquesta que és històrica, no, i la segona, que diria, més important de Catalunya, i a més en el cas de Sitges, que arrenca d'alguna manera el calendari de les curses anuals, fins a quin punt interessa i es busca també i dona prestigi al fet de que vingui gent amb marca i s'assoleixin marques, no? I d'alguna manera sigui una cita important pels corredors de nivell, ja de gairebé d'elit, diríem, no? Fins a quin punt això es busca a l'hora d'organitzar una carrera i és important, i fins a quin punt no, perquè òbviament, i sabem que el calendari és molt ample, hi ha curses que són molt més populars fins i tot que aquestes, no? I que és molt més fàcil fer podi amb marques molt més baixetes, no?
Sí,
no sé,
sí, sí, sí.
No sé on està, és a dir, què es busca més, què és més important, si ha d'haver un equilibri.
Bueno, depèn de la filosofia de cada poble, que comença a la mitja. Sitges aposta més, diguéssim, pel caire més popular i que la gent vingui, disfruti de lo que és la vila de Sitges, no? I ja està. Clar, si vas a la mitja de Barcelona o vas, per exemple, a la Marató de València, no? Ja ho comentàvem, ja han tancat inscripcions de cara a l'any vinent, pagant quotes de 90 euros l'inscripció, vull dir que no són 4 duros, Bueno, això serveix per pagar l'elit. Si tens diners, et venen les primeres passes, no? I clar, es foten marques, inclús, bueno, com va passar a la cursa de nassos, no? Va tenir el record del món de 5.000, tant amb homes com amb dones, no? Si hi ha pasta, bueno, o sigui, ells van dir, no? Con dinero San Pedro canta, no? Pues aquí una mica és això, no? Si pagues, aquesta gent et ve. Si no hi ha diners, evidentment, aquesta gent, per amor a l'art, no venen, perquè són professionals, és a dir, viuen d'això, cobren d'això, viuen d'això. Però, bueno, aviam, em sembla que tota la filosofia que adopta Sitges a mi em sembla correcta, vull dir que, aviam, és el que tenim, és el que hi ha, i qui vulgui disfrutar d'un paratge inigualable, pues, home, ja sap el que té que fer el dia 16 de gener, no?
Aquest és l'altre gran valor afegit de Sitges, no? És a dir, per on es corre, no? Això de córrer al costat del mar, no? Al costat del passeig, sí. que sabem, els que hem anat a fer alguna cursa fora, no? Doncs que no sempre tens l'oportunitat de córrer per un lloc tan bonic.
Sí, no, Sitges té un paratge impressionant, vull dir, vas per fora i, bueno, sí que hi ha mitges, bueno, vas a la Mollerussa, per exemple, vas a Roda de Ter o altres mitges, bueno, és com a molt desangelat, no? Passen per polígons, per llocs on no trobes ni tan sols gent animant. Bueno, Sitges té això, que, bueno, Sitges passis per on passis, la gent surt al carrer, anima, passa pel casc antic, bueno, al costat de la façana marítima, aviam, és qui vulgui gaudir d'un bon diumenge, no? Pues, bueno, el dia 16 allà hauria d'estar.
En qualsevol cas, Sant Jordi, ara que ho apuntàvem, Sitges s'ha sabut mantenir, no?, en el top de mitges maratons, més enllà de la qüestió dels diners i de que ara ho deies fa uns moments, no? El fet
Sitges, l'avantatge que ha tingut Sitges és això, no?, que ha passat de mans en mans, primer ja dic que estava el Xavi, que va ser precursor d'aquesta mitja marató, després va passar a mans, bueno, s'ha anat des de les idees d'esports de Sitges, un any inclús vaig ser director jo de la prova, un any ho va agafar el Cisco Vila, perquè quasi vés perdia la prova.
Sí, senyor.
Altres anys, bueno, ara torna a tenir les idees d'esports, com és lògic, no?, que porti l'organització de la mitja marató, i bueno, ha passat de mans en mans, però bueno, afortunadament mai s'ha deixat de fer. I són 38 edicions, que home, espero que siguin 40 i moltes més, i bueno, això no pot dir, no poden dir totes, no?
Està clar.
És un privilegi, és un privilegi.
A nivell dels que la correran, dels que tinguin pensat fer-la, evidentment, d'avui per demà jo no puc dir, escolta, em vaig a fer la mitja marató si no tinc una bona preparació prèvia, ho deies.
Sí, no, aviam, per una mitja marató, jo amb el meu grup d'entrenament que tinc, són els corredors.cat, i els que porto el Cornellà, i sempre els dic, home, de fer-la es pot fer inclús rodant 30-40 quilòmetres setmanals, no? Fer-la, parlo de fer-la.
Ja.
Ara, si la vols fer una mica amb cara lluís, no?, amb una mica amb dignitat, per dir d'alguna manera, 60-70 quilòmetres setmanals sí que hauries de fer per una mitja marató. Tot el que sigui menys, bueno, és una mica anar a l'aventura, no? Fer-la sí, però, bueno, muscularment tindràs problemes, perquè no hi ha quilòmetres a les cames, i bueno, tot el que sigui menys, clar, és una cosa de sentit comú, no? Com molta gent que em ve a preparar la marató, Jordi, vull preparar la marató, però clar, només tinc 3 dies. Clar, si en 3 dies pots fer màxim 45 quilòmetres setmanals, sentit comú, no? Si en una sola sessió has de fer la marató, has de fer-ne 42, en una setmana com és possible que només puguis fer 45, no? La pots fer, sí, home, sí, clar que la pots fer, però clar, aviam, molta lògica no té, no? És que bueno, hi ha el repte aquest, no? Molta gent es marca aquests reptes, que per mi són absurds, no?, de fer coses que el temps no em permet fer, no? No sé, sentit comú. Vull dir, jo quan la preparava recordo que sí, 90 i 100 quilòmetres sí que feia, per la mitja marató només, i per la marató ja no en parlo, no? Però, bueno, tot el que sigui menys, si la vols fer una mica, ja et dic, encara hi hauria,
Clar, és que el Jordi parla també des del punt de vista del repte esportiu, no?
Clar.
És a dir, clar, és probable que hi ha molta gent, sobretot quan estem parlant de curses tan populars on s'apunta moltíssima gent, hi ha molta gent que potser el repte no és tan esportiu, sinó és més de caire personal.
Personal,
no?
Doncs correcte, sí.
O potser fins i tot sentimental o altre tipus de repte, no? Clar, això és probable que s'allunyi molt de qualsevol repte esportiu.
No, l'ideal, jo amb aquesta gent els consideraria que apostessin més pel quart de marató, i qui no entreni més i no pugui fer més de 3 dies a la setmana, fer el repte mitja marató és una mica arriesgat, no? En el sentit que bueno, pots lesionar perquè els quilòmetres no hi seran, no? Fer-la, si home, fer-la, haguem ja 2 hores i mitja, per tant, quasi bé caminant es pot fer, no? Però, clar, aviam, com a lògic, com a molt lògic no és, no? Ja que ho fas, encara que facis l'hora 50, l'hora 45, vull dir, no té res a veure, però bueno, almenys si pots gaudir-la i no patir-la, pues, home, jo sempre recomano que tot i que no pugui fer menys de 3 dies a la setmana, la mitja marató, bueno, jo no la recomanaria gaire, no?
Si no vols patir, sobretot si no vols patir.
Això mateix,
clar,
sobretot
clar.
Si no vols patir-la.
Al cap i a la fi és el que deies, no, Jordi, sentit comú, vull dir, una persona que no està preparada per afrontar-la, sí que, escolta'm, aquell dia pot tenir un àngel al seu costat i li surti bueno, una bona cursa, però és molt difícil això en qualsevol cas.
Sí. Jo és que no som molt creients, saps? Però crec que en la feina amb el treball del dia a dia,
sí, sí.
I no d'això, no. Però bueno, tot el més pot sonar la flauta, però vamos, vull dir, no.
És difícil.
Sí.
Sé que no està escrit, però en quin moment d'aquests 21 quilòmetres es comença a patir?
A partir del 16-17.
Sí.
Ja.
T'ho dic perquè totes les que he fet és quan et posa una miqueta d'allò.
Que a més en el cas de Sitges, disculpa'm Jordi, oi, en el cas de Sitges és just quan estàs en la segona volta tornant més o menys del Dolce de Campell, allà arrenquen el quilòmetre 17-18.
Ah, això.
I allà... Sí. Allà dius, va, ara ja... És veritat que bueno, ja queda molt poc i dius, va, ara ja faig per nassos, però...
Sí, bueno, ho fas perquè queden 3-4 quilòmetres, que és la part final, acabes pel passeig... Bueno, però sí, cap al quilòmetre 16-17 acostuma a haver-hi una miqueta aquesta baixada, diguéssim, no? que costa. És el que té ja. El problema en mitja marató no sol ser orgànic, és a dir, de respiració, si portes les posicions estables, no sol ser... El problema no sol ser aquest, no?
És de cames.
Però són de cames, no?
Sí, sí.
Muscularment li envies ordres a les cames i les cames diuen que han anat al Paraguai, no? Que no funciona. Llavors, per això et deia que el volum de quilometratge setmanal ha de ser-hi, no? Perquè si no, clar, passa això, no? És com un cotxe que no està rodat. Vull dir, acaba sortint, diguéssim, aquest hàndicap de quilòmetres surt a la part final.
Molt bé. Escolta'm, Jordi, estaràs col·laborant un any més amb la mitja, micròfon en mà, suposo.
Sí, sí, suposo que sí. Bueno, en principi sí. Bueno, ja porto, em sembla que són ja, igual 20 anys, fent-ho.
Déu-n'hi-do.
I bueno, jo m'ho passo bé, és el meu poble, vull dir, aviam, disfruto com es pica, conec moltíssima gent de la que ve a córrer, i bueno, i l'Eva ja ho sap, l'Eva Fonsi ja ho sap, des, mentre ella vulgui i vulgui comptar amb mi, allà estaré. Vull dir, i fet de tot, he fet des de donar aigües, a tallar carrers. L'any que va nevar també estava a la part de dalt de Vallpineda.
Sí, sí,
quan baixàvem per allà, amb un fred que feia que pelava, i allà estàvem, vull dir que aviam. Ara, com explica, jo disfruto de la feina que faig, i bueno, escolta'm, vull dir, si puc fotre el meu granet de sorra, pues, escolta, ja estaré sempre que necessitin, no?
Uh-huh. I que t'ho agraeixen els que corren, perquè la importància de l'animació i de tot el que t'acompanya al llarg de la cursa pels corredors és molt, molt, molt important.
Bueno, l'important és que coneixes molta gent de Sitges, i no desitges, i home, sempre a l'arribada, quan diuen el teu nom, doncs home, sempre és un, no sé, és un toc d'alegria, no? Que,
home, i tant, i és conegui, motivacional, mira, i tant.
Ara entra el pito, ara entra la Carola, bueno, ho tinc que veure, això encara, però bueno, si vull dir la correu, ja ho tenen en compte.
No, jo l'he corregut, a mi no em deuries veure, eh?
La Carola sí.
Estaria distret, eh?
L'he fet dues vegades. També t'haig de dir que no eren temps destacables, eh?
No, bueno, no importa. Allà estem fins al final, des del primer a l'últim. Des del primer fins a les 2:30, sí. Allà estem fins a l'últim moment.
Jordi, jo els 21 quilòmetres crec que no els faré. No els faré mai. Bueno. Els 10, probablement, ara li deia a la Carola, potser sí.
Sí, home, sí.
Ara que m'escolta mig poble, algú m'ho recordarà, però bé.
Ara ja...
La ràdio l'heu corregut diversos, el Joan l'ha corregut, el Joan, mateix
sí.
Toni,
sí.
El mateix
sí.
Toni, vull dir que aviam, que, vull dir, mai això entrenant, cap problema. Uh-huh.
Sí, mira, ara ens ho diu en Joan Totosaus, que amb ell li dius cada any. Doncs jo la propera vegada, aquest any no estic apuntada, però la propera vegada t'avisaré. Perquè estiguis pendent.
Vale, estarem pendents, molt bé.
Jordi, moltes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, moltes gràcies per la trucada, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, el Jordi Ballesteros, un dels clàssics, eh? Sí, és que clar,
és un veterà.
I el Jordi l'ha viscut de tots colors.
Home.
I com ell ens en recordava fer tots els papers de l'AUCA. Organitzar-la, patir-la, córrer-la...
De quan passava per Vallpineda.
Sí,
és que clar,
sí,
això
sí.
Molts que no ho hem viscut, però clar, és que ara és veritat que ara ens queixem d'això de les dues voltes. Ara li preguntarem amb qui parlem, d'això de les dues voltes.
Sí, jo tinc una anècdota, és que em faig gairebé pesat, l'explico cada any. L'any que el Cisco Vila va ser el director de la cursa, crec que anàvem amb el cotxe del Toni Muñoz i el Cisco venia amb nosaltres, obrint la cursa.
Sí.
I en un tram de la cursa, no sé si era a la recta de la Mata o algun lloc d'aquests, la Guàrdia Civil.
Ah, oh, caram!
¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? Pues una carrera, és el que... Hi havia hagut algun problema a l'hora de notificar els talls de trànsit, no sé. Un cacau...
De quan es feia la recta de la Mata,
sí,
que
sí,
jo
clar.
Això no recordo de córrer-ho, però sí d'anar-la a veure,
Estem parlant de
Fa anys.
Inclús
sí.
Ens en recordava el propi Jordi Ballesteros, l'any de la Nevada.
Nevada.
Crec que va ser el 85. Tiro molt de memòria, però diria que va ser l'any 85, l'any de la Nevada.
Sí, ara ja fa uns anys que la cursa ja té un recorregut marcat, són aquestes dues voltes, bastant planetes, és una cursa bastant acabada, tot i que, i ara li preguntarem a en Dani Serra, que és un altre, no veterà, però sí que comença a ser un clàssic a Sitges,
Ho comença a ser,
Però li preguntarem per aquest recorregut i per descobriments que hem fet molts que hem corregut la mitja, com que ara ja no es passa per allà, però quan es passava pel carrer Sant Francesc, descobries... que el carrer Sant Francesc feia pujada.
Ah, aquell repechón, aquell repechón.
I dius, ostres, no me n'havia donat mai a la vida que el carrer Sant Francesc feia pujada. I te n'adonaves el dia de la mitja.
Dani Serra, bon dia, bona hora.
Bon dia a tots, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu? I bon any, per començar.
Bon any, exacte, bon any per tots.
Esperem que aquest 2022 ens porti d'entrada, com sí que és un clàssic, però amb molta salut, per tota la que està caient. I molts quilòmetres, sí. En el teu cas, perquè em portes uns quants a les teves cames.
Sí, jo no sé quantes voltes hauré fet al món. Algun dia m'agradaria saber què està, però suposo que és difícil d'averiguar. I sí, com dius bé, per això pito aquest any, toca intentar, per damunt de tot, que sigui l'any de la salut, com bé deies, i els quilòmetres, doncs, si hi ha salut ja vindran.
És evident.
La salut segur que no.
És evident. La faràs, no, aquest any?
Doncs mira, l'altre dia ja li comentava a la Carola, en principi aquest any no, no tinc contemplat córrer la mitja, no, perquè bueno, des d'arran de la pandèmia, sincerament, no he corregut cap altra cursa i estic intentant agafar alguna motivació quan m'arribi, però de moment no, no sento aquell esperit de competició com que em permetria allò d'afrontar una sèrie d'entrenaments amb cap, com bé deia el Jordi, no? Perquè al final el Jordi Ballesteros ja apuntava abans, no? Al final doncs, tot requereix una preparació, una conscienciació i sobretot cap doncs, per afrontar una cursa com és una mitja marató. I ara, tot i que sí que surto a córrer de manera periòdica al llarg de la setmana, no surto ni els mateixos dies ni el mateix volum d'entrenament que feia tot just fa un parell d'anys, no? Quan, abans de que ens agafés tot això pel mig. Mm. I mira, és allò que vas perdent una mica la il·lusió, no saps com podràs tornar a competir i una cosa porta a l'altra. I ara, doncs, com Victòria, que sí que vas sortir a córrer, vaig bastant més per sensacions i un dia tinc ganes, doncs faig una mica més o una mica més fort i si no el tinc, doncs afluixo el ritme. Cosa que, si tens un pla d'entrenament, t'has de senyir una mica el que hi ha i, no? I llavors és el que et permet també arribar com un vol a les competicions. Uh-huh. Ara mateix no em sento prou competitiu com per poder-la competir.
Bé, doncs és
la córrer,
sí, sí. És un cas clar, com ens comenta en Dani Serra, que la pandèmia doncs, t'ha tret aquesta motivació.
Sí. Mira, és allò de t'agafes, potser ho estic agafant d'una altra manera, estic intentant gaudir una mica més de l'esport, doncs amb tot el que implica gaudir-lo, perquè fins ara doncs, no puc dir que no l'hagi gaudit, però el fet d'haver-te assenyit una preparació, doncs sempre tens aquells dies o aquells moments que dius, ostres, ara em quedaria tot a rodar. I ara doncs, doncs estic en aquest altre punt si realment algun dia no tinc ganes de sortir a córrer, doncs aquell dia potser agafo la bicicleta o no faig res, no? Però vaja, sí, és intentar trobar un altre tipus de motivació, que és el fet de sentir-se bé fent esport i de sentir que fa salut, no? Però no aquella motivació competitiva que penso que es requereix quan vols intentar lluitar per estar al capdavant d'una cursa.
Dani, bon dia.
Bon dia, Carola, què tal?
Clar, jo ara aquí matisaré, perquè clar, és que el nivell d'exigència competitiva d'en Dani Serra no és el nivell d'exigència competitiva de la majoria de mortals, perquè vull fer el matís perquè ara ningú es pensi tampoc que en Dani està sortint a córrer, que perquè el veiem, els que també sortim,
sí,
el
clar.
Veiem, i clar, és que Dani fa 2 anys, en l'última mitja marató, va quedar segon de la general, amb un temps de, no sé si va ser 1:11, Dani?
Sí, devia ser sobre hora 10, no recordo exactament, però
doncs això,
no
m'ho diria
per aquest
temps. És a dir, això és córrer molt. Ho dic perquè és que ens estan escoltant, eh? Això vol dir córrer molt, moltíssim, vol dir anar molt ràpid i tots sabem, també els que coneixem el Dani, que a ell li agrada fer les coses al 120%, com sempre explica ell, no? I probablement doncs, ara no se sent per competir a aquests nivells d'exigència i doncs, bueno, està bé també gaudir de l'esport des d'un altre punt de vista menys competitiu. No sé si per això alguna persona tan competitiva com tu això també li fa o li és estrany.
Sí que m'és estrany i segurament si el diumenge doncs, m'acosto el passeig que tinc la intenció de fer-ho per veure l'ambient, no? I conèixer, bueno, i veure cares que tots coneixem, doncs segur que sentia aquell punt de dir, ostres, mira, potser hauria d'haver estat aquí, no? Però ara, mira, vist des del dilluns, amb aquesta perspectiva i sense estar-hi apuntat, penso que no tocava, no? És això, com dius, a mi m'agrada fer les coses al 100%, ara crec que estic en el meu 75-80% i que és un percentatge doncs, que segurament em permetria fer un bon temps si corres la mitja marató i segurament no sé si estem entre els 10 o 20 primers, però és allò que jo si sento que no puc donar tot el que m'agradaria, prefereixo no embrancar-m'hi.
Ah, i no sé si això Sitges encara és més repte, no? És a dir, o d'alguna manera tira més enrere, no? De vegades corre el teu municipi, no? L'exigència es fa més gran moltes vegades, oi?
Sí, Sí, això és veritat, eh? Perquè a mi sempre aquí, sempre corre a Sitges, és aquell punt de, que et dona tant la motivació, la part positiva, com la part negativa, no?
Clar. O sigui,
està molt bé que corres a casa i tens aquells punts que a vegades doncs, potser en algun altre lloc doncs, afluixaries una miqueta i aquí intentes aguantar fins al final, però sí que també tens alhora doncs, una mica més de pressió que en altres llocs, no? Que on no se t'espera o on si fas un mal paper tampoc se't valora, no? Aquí a Sitges sembla que això, si no fas segon, tercer, entre els cinc primers, doncs què t'ha passat avui?
En qualsevol cas, Dani, tu que l'has fet tants anys, la mitja de Sitges, què destacaries?
Què en destacaria? Mm. Doncs una mica és el conjunt, no? Perquè jo crec que tenim una molt bona mitja per córrer Sitges, amb un molt bon ambient, que tots els corredors poden gaudir d'un passeig magnífic per poder córrer, sobretot en un inici, doncs, que sempre sol ser ràpid i disputat, ja hi ha sempre molts nervis, doncs hi ha un passeig prou llarg i ample doncs, perquè cadascú pugui trobar ràpidament el seu ritme i el seu grup de competició, i crec que això és un molt bon punt a favor, la sortida que té la mitja marató de Sitges. Després, una part una mica més enrevessada, que és la part del vinyet, entre gir cap a la dreta i gir cap a l'esquerra, doncs que si et saps col·locar i coneixes el recorregut, doncs que està bé, però et pot fer perdre alguns segons, o pels més despistats, doncs alguna vegada allò que t'ha enganxat algun ajudant una mica despistat manent el recte quan havia de girar a la dreta, no? I dius, hòstia, i allò que et passes de llarg, que se tira cap enrere una mica, et cagues una miqueta amb qui t'hagis de cagar i segueixes, no? Però és una part així una mica més enrevessada, després tornes a anar cap a la part del Dolce, tornes a anar aquí allà recta d'anada i tornada, i després torna a entrar per vinyet fins a creuar el poble, on allà l'avinguda Sofia et trobes amb tothom que et sol estar animant fins a agafar la part d'una altra còpia del passeig, no? Baixant pel carrer, què és? El carrer Bonaire?
Exacte, ara baixa pel carrer Bonaire,
sí. Carrer Bonaire fins a baix, i bé, bueno, jo et dic que és un circuit que en termes generals crec que és prou bo per poder córrer o almenys per agafar un bon ritme de competició sense fer molts alt i baixos, perquè ja he competit en circuits on hi ha quilòmetres que els has de fer 30 segons més lents que els altres, no? Aquí crec que pots agafar un bon ritme i gairebé mantenir-lo durant tota la cursa.
Molt bé.
Si estàs ben preparat, eh?
Sí, clar. Una miqueta el que ens deia també el Jordi Ballesteros, vull dir que una mica de sentit comú. Què bé senten, no? Les paraules de suport, eh?
Sí, 100%. Vull dir,
en aquests moments, sobretot en aquells moments, com recordaves, en què ja estàs arribant a la part final de la cursa i les cames ja, evidentment, comencen a patir.
Sí, sí, i tant. És allò que són... Val més això, a vegades, que poder-te fer un glob d'aigua o menjar-te una barra energètica. Aquell crit que sents, i a més això, no? Quan corres a casa teva, que et coneix molta gent i vas sentint el teu nom que no se t'ha donat bé, és molt gratificant i sempre això t'acaba empenyint una miqueta més i et dona un segon d'avantatge sobre els teus rivals.
Segur que sí. Dani Serra, gràcies per atendre la nostra trucada. Un plaer tornar a conversar amb tu. Tant de bo et veiem aviat.
Segur que sí.
Tornant a competir.
Molt bé, moltes gràcies a tots dos.
Gràcies,
Dani.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Bé, doncs, un cas, com acaben d'escoltar, d'aquells que la pandèmia doncs, ha acabat afectant. L'esperit motivacional, no?
Sí, el que dèiem, ha acabat afectant el seu gran esperit competitiu. En Dani, si ara corrés, faria un temps al·lucinant.
Ell ho ha dit, creu que pot estar al 75-80%, això ja et permet...
I el que dèiem, quan corres a Sitges, és veritat que quan corres al teu municipi, doncs és com, sents com certa responsabilitat més, o t'agrada fer les coses bé i dius, si l'any passat vaig fer segon, o fa dos anys vaig fer segon, aquest any... no vull fer tercer, no? Vull fer com a mínim segon. D'alguna manera és un repte que un es posa, s'autoimposa, innecessàriament, però que es fa, i més quan ets una persona competitiva. Esperem que li torni a venir aquestes ganes de competir aviat, però el que dèiem, que en Dani està molt fort, que el veiem córrer pels matins al passeig, i vola, eh?
I en el vola, temps i que vola, hi va
bé... Hi ha molts que encara no hem acabat.
Com deia la Carola, això es corre molt ràpid.
Molt ràpid.
Molt ràpid.
Molt, molt.
I el Dani és un d'ells. Bé, una cursa com la mitja marató té molt a veure amb la qüestió mental, però en un alt percentatge en l'aspecte físic.
Uh-huh. I d'això qui ens pot parlar molt bé? De totes dues coses, eh?
Segur.
Perquè és preparador físic i és psicòleg, i per tant en sap molt de psicologia de l'esport, és l'Albert Cabezas. Albert Cabezas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, així igualment per tot l'equip.
Bé, Albert, com a preparador físic i també...
Com a psicòleg.
Com a psicòleg, ara que no em sortia la paraula,
sí.
Gràcies, Carola. Bé, una cursa com la mitja marató, vaja, tampoc hi ha massa secret. Requereix de les dues coses, d'una bona preparació física i diria que mental, no?
Sí, bueno, ara comentàveu, he escoltat una miqueta així de fons que el meu excompany d'escola, el Dani, el gran corredor i gran company i gran amic, aquest any no sé si comentàveu que no estava 100% motivat. El tema de córrer una cursa d'aquestes característiques, ja sigui el quart de marató o la mitja marató, doncs requereix fonamentalment un estat físic molt òptim, i evidentment doncs això l'ha d'acompanyar un estat emocional i motivacional a la mateixa alçada, si més no igual o més també.
Ara ens ho digui el Dani, no? Que precisament ara que estem en aquest temps de pandèmia, això a molts ens ha pogut treure això, no? L'esperit de competir, l'esperit, les ganes fins i tot de poder sortir a córrer, quant de mal, no?
Sí, jo penso, això també em passa a mi amb molts alumnes que entreno, que des de la pandèmia, doncs jo també em considero una persona que he perdut una miqueta aquesta motivació, però ha sigut per aquest error de que molts cops hem volgut fer activitat física o córrer per les curses, pels reptes, però hem d'aprendre'ns-ho més com que ha de ser un hàbit més del nostre dia a dia, i hem d'entrenar i fer activitat física doncs amb la finalitat de que puguem estar bé físicament i mentalment, i quan tornen les curses a estar doncs a ple rendiment, tampoc sabem com estarem. Segurament que aquest 2022 tot serà millor. Ha sigut un gran error nostre de no voler mantenir el mateix ritme. Bueno, no hem volgut i també no hem pogut per la pandèmia, però
clar,
hem de pensar més en entrenar, en sortir a entrenar per estar bé, per estar en forma, doncs per sentir-nos bé, perquè mentalment ens sentim bé, pensant que tard o d'hora doncs podrem tornar a competir, i ens ha d'agafar estant bé, físicament forts i sense deixar, que per mi és una de les claus principals, un bon entrenament de força adient per poder córrer.
El missatge, Albert, és claríssim. Hem de fer prevaldre la salut per davant, no sé, de qualsevol repte més personal, diguem-ho així.
Sí, jo soc d'aquest parer. Sé que potser doncs hi ha gent que no ho pensa, però jo crec que fonamentalment hem de fer activitat física per l'estreta relació que hi ha amb la salut mental. Crec que és important doncs que ens marquem reptes assolibles, petits reptes assolibles que siguin fàcils de complir, perquè a vegades els reptes grans, si no els acomplim, doncs passa això, no? Doncs no he arribat a fer això, o vaig ser segon l'any passat i aquest any no estic bé com per segon, doncs puc ser desè. I no passa res, perquè desè ja és moltíssim dins dels 3.000, 4.000 o 8.000 corredors que pot tindre una cosa d'aquesta. Llavors hem de fer possiblement les activitats físiques o els esports que fem pensant més en passar-ho bé, en gaudir, i segurament que això ens farà que podem ser més competitius. Si fem una activitat passant-ho bé, segurament que podem tindre moltes més millores que si ho fem patint.
A més, Albert, entenc que és que aquest nivell de competitivitat hem d'entendre que és molt difícil de mantenir amb el pas del temps, no? És a dir, que un pot estar en un nivell de competitivitat altíssim uns anys de la seva vida, però evidentment passa el temps, passen els anys, venen altres joves corredors, no? I és difícil, no sempre es pot estar a davant, no? I aleshores això també entenc que requereix un aprenentatge, no? Doncs aprendre que potser ja no deixes de fer podi, però ho pots gaudir igual.
I tant, sí, jo penso que en qualsevol esport, ara potser sense anar més lluny, doncs podem veure persones com el Leo Messi o Cristiano Ronaldo, que no és el més comú estar 10, 15 o 18 anys a l'èlit, però si ens basem en les curses, doncs potser estem uns anys de la nostra vida amb un nivell altíssim, o també podem tindre oscil·lacions d'estar un any o dos anys molt amunt, després baixar un pèl més, però assumint i sabent doncs, que tampoc passa res, i menys els corredors populars, que no ens guanyem la vida amb això, i hem de pensar que, evidentment, hi ha una part de competitivitat, que també és important tindre aquest esperit per no tirar tovallola i competir, però sabem que tot això és cíclic, i si un dia estem al número 1, hem d'assumir doncs, que més amunt del número 1 no estarem mai, llavors que podem estar al 2, al 3 o al 23, i tampoc hauria de passar res.
Clar, i aquesta motivació més aviat competitiva, més aviat esportiva, que probablement la tenen sobretot els grans esportistes o gent doncs, com en Dani Serra mateix, no? Que té diguem que unes marques molt bones. Jo no sé si en la gent més de carrer, no? Que s'apunta doncs, a la mitja marató, potser en aquest cas pesa més justament la motivació mental i emocional de fer una cursa d'aquestes característiques més enllà del temps.
Sí, jo imagino que també és en funció dels propòsits que ens fem. Jo penso que qualsevol persona que es posa a la línia de sortida d'una cursa ja és un guanyador, perquè la cursa jo sempre he pensat que és la celebració de moltes hores, tu que ara com a corredora i com a esportista ho saps, no? Les hores que hem de matinar, hem d'estar amb la família, ens passem hores corrents, fem entrenaments de força. Jo penso que la cursa és la celebració d'aquestes moltes hores que hem fet d'entrenament, i el fet de posar-se un dorsal i estar a la línia de sortida ja ha de ser per tots nosaltres doncs un gran avanç. També pensa que hi ha un factor que és invisible, que és el factor de sort. No sempre estem iguals, a vegades doncs vas a fer una cursa pensant en fer una millor marca i tens una estrabada, poden haver-hi molts factors externs a nosaltres que també hi són i també juguen. Llavors hem de pensar que tota cursa que fem, com aquesta mitja marató de Sitges o el quart de marató, tothom que estigui en la sortida s'ha de sentir una persona molt orgullosa, perquè han arribat doncs a fer una sèrie d'entrenaments que han pogut fer doncs, que puguin estar aquell dia allà.
Entrenaments que, per cert, en Jordi Ballesteres ens parlava de que per ell s'haurien de fer uns 60 quilòmetres setmanals. Jo ja et dic que jo crec que els anys que vaig fer la mitja marató no sé si arribava
no
a 60 quilòmetres setmanals, probablement per això els meus temps no, van ser els que van ser. I ara, Albert, tu comentaves una altra part de la preparació que també em sembla important i que probablement és la que normalment ens saltem més als corredors, que és aquesta part de la força, de la preparació dels exercicis de força.
Sí, jo és que sóc d'aquest pare, Jordi Ballesteros és una enorme professional i en sap moltíssim i segurament que sí que tingui dades. Evidentment, quan més volum fem, més ens apropem al objectiu, però també el risc de lesió és més gran. El volum del quilometratge, doncs cada trepitjada és una possible lesió. Llavors, des de fa molts anys, per sort hi ha molts més estudis que recomanen que les curses, jo per exemple preparo a persones que fan triatló distància Ironman, que la cursa a peu són 42 quilòmetres, i els hi preparo màxim fent 21 quilòmetres, que és la meitat del recorregut. Llavors jo el que busco és que el treball de força els generi una estabilitat a nivell de cobertura, perquè no generin tanta fatiga, i que vagin fent tirades més curtes o amb intervals, perquè puguin guanyar velocitat, però que no hi hagin tirades extremadament llargues, més que perquè el risc de lesió, si les persones no fan un entrenament de força adient, doncs pot ser més elevat, i també el temps és menys, i la fatiga mental, el fet de fer 60 quilòmetres setmanals, doncs és un volum força gran. Si tenim temps i capacitat, fantàstic, però no passaria res per fer volums més petits, amb intervals i treballs per mi de força totalment essencials.
Clar, i suposo que en el teu cas, Albert, et deus trobar de tot, no? Aquells que volen fer un bon temps, aquells que simplement ho volen com a repte personal d'acabar la cursa o la triatló en qüestió, hi ha una mica de tot, no? Suposo.
Sí, i ara també, des que està molt més de moda aquests darrers anys, les xarxes socials moltes vegades correm una miqueta doncs, per la motivació de les persones, d'agafar les medalles, de posar les fotos. Jo sempre penso que és cert, és una llàstima, però hem de ser realistes amb això. Si ara no hi hagués xarxes socials, segurament que hi haurien molts menys corredors o menys corredores o menys atletes, però sí que és cert que hem de pensar en això, doncs, que el fet que ens posem un repte encara així petit de fer un quart de marató. Un quart de marató a vegades pensem que és poc, però són 10 quilòmetres, són 10 quilòmetres. És moltíssim temps corrents, des de des dels 32 minuts, 30 minuts dels Elite a una hora 10 d'una persona que corre normal, penso que està a l'abast de tothom, penso que és un repte fantàstic i no hem de pensar que un quart de marató és menys, també hem de ser conscients que un quart de marató o 5 quilòmetres segurament que siguin molt més ràpids que una marató, amb persones que correm a nivell usuari, no? A nivell normal. Llavors, no és el mateix fer una marató o una mitja marató a 5.30 al quilòmetre que fer 5 quilòmetres a 3. Llavors, a vegades hem de pensar que el quilometratge també doncs, és important, però jo sempre soc del parer que hem de fer això doncs, per diversió, amb una motivació sempre important doncs, per arribar a meta i per començar, però sabent i sent conscients que si no aconseguim l'objectiu doncs no ha de passar res, no ens hem d'enfonsar i el que hem de fer és doncs, seguir entrenant i seguir treballant.
Perquè des del teu punt de vista, Albert, i com a professional de la matèria que ets, existeix una bona cultura de l'esforç o una cultura de l'aspecte físic de les persones?
Jo crec que sí, més amb el tema de la pandèmia estem lluitant molt doncs, contra efectes agents externs a nosaltres, penso que som una societat que ens esforcem bastant, que estem bastant units, crec que l'activitat física ens uneix moltíssim a tots, qualsevol tipus d'activitat, i sí que crec que som una societat en general, a nivell mundial, doncs, que tenim bastant superació, tenim sort que també tenim a nivell Catalunya o estatal atletes molt, molt, molt reconeguts a nivell mundial, i crec que això també ens ajuda a buscar referents i o aquí mateix a Sitges, doncs, per nombrar una persona coneguda com ara mateix el Dani Serra. Tenim gent a Sitges i a la resta de Catalunya, gent molt, molt valida que pot fer doncs, que la resta de les persones doncs, ens fixem amb ells i volem doncs, tindre, doncs, si no unes marques iguals, pensar que nosaltres també tenim la possibilitat doncs, de poder fer una cursa així amb les nostres marques, però ens fa igual de feliços arribar a meta, encara que sigui doncs, amb temps molt més grans.
T'ho pregunto d'una altra manera. Ens cuidem ara més que, no sé, fa pas 10 anys, 15, 20?
Ens hauríem de cuidar més perquè també som més grans. Llavors, a mesura que passen els anys, som més sedentaris. Avui just ho parlava amb una noia que he entrenat fa una estona, que jo aquesta noia la vaig començar a entrenar fa 12 anys, ella tenia 20 anys, i físicament doncs, està preparant les oposicions, estava molt forta, ara també entrena, però com li deia avui, li deia, tens 12 anys més que fa 12 anys, té una criatura, té una feina de moltes hores, llavors no és el mateix. Ens hem de cuidar com a mínim igual, perquè els anys passen i ara no és el mateix estar jo que el meu centre, voltes a la ràdio amb una feina relativament sedentària que no doncs, estar saltant en una escola els nens que poden passar-se entre 5 i 8 hores diàries saltant. Penseu que els nens, quan acaben la jornada laboral, o sigui, la jornada per anar escolar, no tenen agulletes, no tenen sensacions de cansament i es passen tot el dia brincant. I això és una cosa que hem de pensar. El sedentarisme doncs, és una de les causes més grans ja no només d'amor, sinó de depressions i ansietat, i ens hem de cuidar. O sigui, ens hem de cuidar molt físicament i mentalment. Per mi és fonamental.
Molt bé, Albert, doncs agraïts que ens hagis pogut atendre durant aquests minuts. Gràcies per aquests bons consells. Que vagi molt bé i molt bon any, sobretot.
Doncs moltes mercès a tot l'equip. Gràcies a la Carola per contactar-me i qualsevol cosa que es faci falta, sisplau, doncs aquí estic. I espero que la gent que corri la mitja marató i el quart de marató ho deixi moltíssim.
Gràcies, Albert.
Gràcies.
Adéu-siau.
A vosaltres. Molt bon dia. Mercès.
Bé, doncs ja veuen que més o menys amb les tres persones amb les que hem pogut parlar, tot va una miqueta en la mateixa línia, eh?
Pitu,
digue'm.
Ens hem de quedar amb el que ha dit l'Albert, que hem d'estar satisfets, perquè a la nostra edat seguim corrent,
Ui, tant.
Més o menys quilòmetres, però escolta'm, això sumar, i és veritat que és satisfactori, no? Que és veritat que passen els anys, un es fa més gran i té més coses i més responsabilitats i el que vulguis, i quan mantens doncs, certa activitat física, quan l'acabes, la sensació de satisfacció és molt diferent de quan tenies 20 anys, que era una altra.
Aquí anava jo, és a dir, probablement quan un es fa més gran té més necessitat de cuidar-se, de sentir-se bé.
D'això en sap molt amb qui parlarem ara,
Sí, sí.
Perquè fa uns quants anys que corre.
I que s'arrossega,
No, i no s'arrossega, que va
no,
molt ràpid.
No, arrossegar-se en el bon sentit de la paraula. En Ramon Faraboni. Fara, bon dia, bona hora. El tenim o no el tenim?
Sí.
Fara.
Bon dia.
Molt bon dia.
Ens sentiu?
Sí.
Vale, vale.
Perfecte.
És que jo veig una mica entretallat, però ara ja estic millor.
Molt bé.
Digueu-me a vos.
Com estàs? Estàs a punt per la mitja?
Sí, sí, sí. No és com uns altres anys perquè tinc molta feina, però bueno, per fer-la i gaudir-la suposo que sí. Espero que sí.
Quantes mitges de Sitges portes a l'esquena, Fara?
De Sitges? Jo, entre 24 i 26.
24?
Digue-li... 24, 25, 26, sí, per ahí va.
Consecutives? Sí.
14, diria jo.
Consecutives, sí, sí, 14.
14.
I en total, quantes mitges?
En total, quantes mitges? 60... Uf. 60 i alguna cosa.
Mare de Déu.
61, 62, digue-li, per ahí va. Digue-li, per ahí va.
Una barbaritat. No, no et canses mai, eh?
Bueno, sí que em canso, quan acabo, però estic molt cansat, a veure si em penseu que jo vengo i ara, vámonos. No, em canso mai.
Però escolta...
És algo que... Sí, digue'm.
Digue, Fara, no, perdona que et talli, que volia dir, el que no perds és la motivació, Fara, eh? Tu en aquest cas no la perds, eh? Tu continues, la mantens. Com ho fas? Perquè no deu ser fàcil, eh? Després de més de 60 mitges a l'esquena, 15 consecutives a Sitges, en total més de 25 a Sitges... Com ho fas per mantenir aquesta motivació?
No, suposo que jo què sé, perquè és la del teu poble, funciona, t'agrada i dius, bueno, pues, aunque no estigui bé, potser pues, la faig un altre any i l'any que ve faig un altre any i vaig fent fins que, no sé, és algo que és com si el calendari em marqués aquest dia, no? Vull dir, a veure, no sé, hi ha dies, no? Hi ha el Corpus, hi ha Santa Tenca, hi ha Carnaval, hi ha Festa Major, hi ha la mitja, saps? Vull dir, són dies, són... Són fetges que dius, mira, pues aquest any la faré i si no puc amb el que vull, pues, per almenys mentre no m'arrossegui et traré bé.
Et puc preguntar, Fara, quants anys tens?
Sí, però no et respondré.
És un gran misteri, això.
Em pots preguntar el que vulguis que jo respondré el que jo vulgui.
Però vaja, ja poden fer càlculs les persones més o menys, eh?
Sí, més o menys.
Et podem ubicar, Fara?
Home, i tant, això està clar, vull dir que no té que ser gaire llest, eh?
Fara, escolta'm una cosa, i què representa la teva vida córrer? Perquè clar, tantes mitges, tantes vegades que t'hem vist córrer, tu ets dels que vas començar a córrer quan poca gent corria, eh? I ara de sobte has vist
jo,
que ens hem anat sumant un munt de persones a córrer i t'has trobat molt acompanyat.
Jo vaig començar a córrer, pues, que només estava al Vila, que és otro de los grandes de por aquí, al Vila, i algú més, el Toni Llúria també començava a córrer, el que passa que ell no ha fet gaire coses d'aquestes. Érem 4 o 5, jo me recordo que a mi deien el loco del xandall, perquè abans no estava com ara, eh? Abans sorties amb un xandall d'aquests de felpa de Mercadillo i unes bambes ja a correr. No hi havia garmins, no hi havia ulleres, no hi havia, saps? Era,
sí, sí,
era
sí.
Otro mundo. I, bueno, pues, no sé, vaig començar per una aposta que em van enganyar tots i al final pues, em vaig quedar jo i els altres no. I són coses que passen. I mira, em va enganxar. Al principi no em va enganxar gaire, la veritat. Al principi patia. I vaig dir, com pot ser que hi hagi quatre tontos com jo que fem això? Però després, poc a poc, i quan coneixes el teu cos, pues, bueno, vas fent i vas tirant, i dius, pues, bueno, et vas cuidant una miqueta i això pues, et dona vidilla.
Perquè, què et motiva, Fara, a seguir corrent? És una qüestió de salut? Una qüestió de repte personal?
Pues és un tot, no? Bueno, el repte personal queda una mica enrere perquè ja no pots fer el que feies abans, no? Però sí, et motiva, bueno, pues vaig a córrer. És com si estàs un mes que no corres, la Carola t'ho pot dir, estàs un mes sense corres i em falta alguna cosa. I potser estàs malalt i el metge et diu, estigues 15 dies sense fer res, eh? I el 13 ja surts, eh? Ja no deixes el 15, deixes el 13. I dius, ah, pues mira, m'he trobat bé, no? Potser és més mental que no físic, no? O si tens un dia d'una feina o tens, jo què sé, una mica de problemes familiars i dius, mira, saps què, em vaig escampar la boira i... No sé, és de tot. Cuida't una mica el cap. Bueno, és tot. És com si, no sé, com si et treguessin alguna cosa, no?
En Fara, i córrer amb el Fara és jo crec que ensenya molt, córrer amb ell, perquè és cert, ho dic amb sinceritat, perquè justament... el que practica ell és el que ens recomanava l'Albert, és el sortir a córrer pel gaudir, de fer això, del sortir a córrer i prou. I això t'ho ensenyen amb ell. I està bé perquè de vegades, moltes vegades, probablement també equivocadament o pel que sigui, et poses un altre repte i el repte és molt més senzill, no? És gaudeix aquest moment del córrer i ja està, oi?
Sí, tu tens un repte al cap i quan ets jove i dius, bueno, ja entrenes i el fas, vale, però arriba un moment que els reptes ja no els pots aconseguir perquè, o sea, si no hi pierdes, no hi nada, o sigui, vull dir, és gaudir, acabar, fer-ho bé, en condicions, no tindre problemes de salut, i hi ha molta gent que el que fa és, jo què sé, es fot reptes al cap que dic, et sentiu?
Sí, perfecte. Sí,
potser m'està tocant algú, però bueno, que s'esperi. Vull dir, és gaudir, és sobretot gaudir, no passar-te. Hi ha molta gent que es passa, però fotimer, vull dir, no sé. Hi ha gent que sense fer-se coses, vull dir, sense fer-se revisions al cos, es passen i de sortir a jugar a futbol, a l'any han fet 50 maratons i 300.000 ultras, dius, hòstia, perdó, el taco,
sí.
Però dius, cal tot això? Vull dir, si tens un de base, doncs et pots liar. Però no sé, jo és que ja m'ho prenc com a gaudir. M'ho prenc a no patir.
A no patir, i tot i així en Farah continua fent un tiempazo, continua fent. Bueno, faràs la mitja aquest any, oi? Faràs la mitja aquest any.
Sí, la mitja farem. Farem la mitja.
Faràs la mitja. T'has marcat temps o no?
No, anem amb un company i suposo que, bueno, mentre baixem de l'hora 40 ja tenim bastant.
Bé, però vaja, és que baixar de l'hora 40, pito, és córrer, eh?
Home, sí, una miqueta. Res, Fara, que gràcies per atendre'ns aquests minuts.
De res, home.
Et deixem que vagi molt bé.
Esperem que no plogui.
Esperem.
No, en principi les previsions no apunten en aquest sentit.
Fara, i si caloreta, no, ens mullarem, no?
Caloreta?
Anuncien, de fet, temps anticiclònic a partir de demà dimecres. És a dir,
és el que m'agrada a mi, caloreta.
Perfecte, Fara.
Vinga,
gràcies, adéu-siau.
Gràcies.
Adéu, que vagi bé, adéu.
És allò, el dia que no vegis el Fara a la mitja...
No, segur, se'ns fa estrany, eh?
Sí.
En Fara és, jo el que deia, crec que és la sensatesa, o sigui, una mica ensenya la sensatesa del córrer, eh?
Sí.
És això, sense grans parafernàlies.
Sí.
Perquè ell va començar a córrer el que deia.
El ras i curt.
Sense parafernàlies, sense rellotges, sense mandangues, és a dir, no cal tot això, saps? Ell corre més, doncs, té aquesta capacitat de gaudir del córrer pel córrer, i és un bon aprenentatge, sobretot a mi, que ens vam fent grans i que, com hem anat parlant tota aquesta estona, no? Doncs els reptes esportius ja no els podem assolir.
I tenim encara un parell, 3 de minuts, per poder conversar amb la Sandra, la Sandra Villalonga.
Exacte, la Sandra Villalonga, que està al darrere de Tots Junts Correm. Sandra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I és que la Sandra també participarà, la veurem a la mitja, ella, els veiem a darrere empujant cadires i corrent amb gent amb diversitat funcional.
Això mateix. Sí.
Que també...
Ja serà... Digues.
No, digues, ja serà quantes edicions porteu ja corrent,
pues
participant?
Jo diria que Sitges ja seria la tercera o quarta vegada que participem, des que més o menys es va crear el grup.
Uh-huh.
I hem anat variant el nombre de cadires, depenent dels nois que poden venir, i aquest any en principi serem 3 o 2, perquè hi ha un que està pendent pel tema del Covid, però està pendent, no? Però en principi serem 3 cadires.
Aquesta com altra part, aquesta vessant solidària, no? Que tenen també les curses com la mitja marató de Sitges, no? Com hi ha el quart de marató, que moltes han afegit aquesta vessant solidària i que entenc que és viure la cursa des d'una perspectiva molt diferent, oi, Sandra?
Doncs moltíssim. Ara jo parlo per mi, perquè jo soc mare de la Lila, no? Llavors, i també fins ara, fins aquest any, que aquest any no puc córrer, he corregut amb el grup. Llavors, clar, veus l'emoció dels corredors en cadira de rodes, com ho viuen, jo per ma filla no parla, però quan veu un corredor qualsevol dia del dia comença a cridar, oi, 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 ho viu moltíssim, i després veu l'emoció dels corredors voluntaris, no? Aquella animació que n'hi ha, tota la cursa, perquè no és una cursa competitiva per res del món, anem a disfrutar, a riure, a cantar, i l'entrada, no? L'entrada meta que fem que els nens entrin caminant els que poden, que això és super emotiu, vull dir, cauen llàgrimes a tothom, no? I sobretot quan ho fas per primera vegada, no? És una cosa molt, molt emotiva i a mi, clar, m'agrada perquè veig l'emoció, jo em sento feliç perquè veig l'emoció d'uns i les emocions dels altres, no? I ho visc com a mare, no? I llavors és com doble felicitat i doble emoció, no? És veritat que és, vull dir, val la pena provar una vegada qui pugui, doncs provar una vegada a córrer més, perquè és que com ho viuen, les ganes que tenen, el que transmeten, no? La de viure, d'estar contents, de riure, bueno, doncs penso que val la pena viure-ho una vegada, una cursa s'ha de provar.
Precisament, Sandra, amb aquest esperit neix, no? L'equip Tots Junts Correm, amb aquest esperit més emotiu, més emocional, sobretot dels nois i noies i de les persones que gaudeixen la cursa, com molt bé explicaves ara fa uns moments.
Doncs sí, clar, perquè és això que dius, per què jo puc fer una cosa i la meva filla no pot fer-ho, no? Vull dir, per què no, no? Viure aquesta sensació, una cosa que ells no poden fer mai, que ells no poden córrer mai, ells no poden, alguns no poden ni caminar, però que no tenen aquesta sensació de, com de llibertat, de l'aire, no? Del vent que va, no sé com, no? Llavors, ells, va ser provar un dia amb ma filla i vaig dir, bueno, però quina cara, què li passa, no? Com canvia la seva expressió de la cara? I vaig dir, això s'ha de fer, ja fa 6 o 7 anys, i a més va ser una cursa de Sitges també, la PQ1, que jo vaig anar a córrer així, amb el cotxet, normal, i corria amb una amiga, i li veia amb la cara i deia, però què li està passant a la meva filla, no? És com, quina expressió, no? I vam dir, bueno, però això és el que he d'intentar fer-ho, i bueno, mica en mica vam començar amb un grup, i després vam sortir d'aquest grup, i ara, bueno, vaig formar aquest grup Tots Junts Correm, ja fa uns 4 anys així, i bueno, i seguim tot el que puguem, no? Aquest any això és una mica, hem estat un any i mig sense poder córrer, pel tema del Covid, però bueno, ara hem tornat a engegar, vam engegar ja a finals de desembre, i ara pues, és això, els Sitges aquest diumenge, i bueno, i totes les que vagin sortint, i és això, que veure les seves cares, ella no parla, però els que parlen també ho diuen, no? El que viuen, el que els agrada, com se senten importants, se senten també importants, i fan, no?, i aplaudeixen els altres corredors, i bueno, és tot com recíproc, no?, és una miqueta tots el que
sentim. Sí, i viure-ho des del públic també es transmet, aquesta emoció es transmet en aquell moment de l'arribada, i Sandra, aquest any a més amb una primera cursa adaptada, que això també entenc que és tot un repte, no?
Doncs sí, mira, va ser, bueno, no sé si ho veieu, bueno, us ho sabeu, va sortir per la tele, que una noia que es diu Noemí va fer la primera cursa a la Barcelona, a l'agost, al barri gòtic, i quan ho vaig veure vaig pensar, bueno, això aquí Sitges ho hem de fer, no? Perquè la meva filla, nosaltres vivim a fora, a Vilanova, però també les de Sitges, no? I vam dir, això ho hem de fer. I llavors, bueno, vam començar a moure-ho amb l'Ajuntament, amb la regió d'Esports, i sí, en teoria aquest dissabte ja tenem la primera cursa adaptada a Sitges, a veure com van les inscripcions, que això no ho sé, però bueno, mira, si no, esperem que vagi bé, doncs aquest dissabte correrem entre les curses escolars, doncs hi haurà la primera cursa adaptada per ells, no? Amb cadira de rodes o amb caminadors, amb les fèrules, cadascú com pugui, acompanyats de la maneta, bueno, cadascú com pugui, com es expressi millor.
Fantàstic, Sandra, gràcies per aquests minuts, que vagi molt bé, molta sort.
Molt bé,
gràcies. Gràcies, Sandra.
Adéu-siau.
Molt bé, a vosaltres, adéu.
Bé, doncs amb aquest darrer testimoni acabem. Carola, gràcies.
Gràcies a tu.
Demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.